Radio Vilafranca.
És el moment de la nostra classe particular d'història amb el Miquel Cuenca. Bon dia, Miquel, com estàs?
Bon dia, estic bastant bé. Avui ho has dit bé, el nom. Avui he hagut la cua.
Ho he estat practicant tot el matí, per dir-ho bé.
Sí, respecte al meu nom, et volia portar una anècdota.
Ah, vale.
L'altre dia ja et vaig dir que no em diuen pel meu nom, diuen Martí, Biel, Miquel, bueno, per totes les nacionalitats també. Un dia a l'Institut d'Educació Física havíem d'entregar un treball de paper, teòric. I la setmana següent em ve la professora i em diu: tu què? Quin treball has fet, eh? I dic: què diu aquesta ara? A veure, jo educació física, jo crec que també tothom, el teòric d'educació física, tampoc el portava. No era algú que interessés gaire el nom dels ossos o els músculs.
Tot això us feien?
Sí, ens ho feien aprendre.
Nosaltres no, eh?
No us han fet aprendre mai els noms dels músculs i els ossos?
Educació física, no.
A nosaltres sí.
A nosaltres ens feien treballs d'aquests de esport alternatiu, busca la història de...
Bueno, això...
del corfball.
No, això a nosaltres no. I també ens feien calcular les pulsacions, això sí. Feien també classe de matemàtiques, a vegades.
Ah, molt bé.
Doncs també jo em quedo... Dic, què diu ara? Si no havia fet tan malament el treball, jo m'ho estava pintant com que havia suspès. I em diu: ja t'està bé, eh, Biel? I dic, no em dic Biel, em dic Miquel. I jo, ostres, perdona. Sí. Jo em vaig quedar flipant, dic... Ja quan vaig escoltar el nom Biel, ja m'ho deia, algun cop m'ho deia, sempre, Biel.
Biel.
No sé per què, Biel. I però després a la llista, a l'hora de corregir-me les coses, posava Miquel. No sé, coses de...
Ja, és que Biel, t'has lluït, eh?
Biel encara ho puc entendre, perquè acaba amb E-L, Miquel també, bé. Però és Martí.
Ja, no, Martí.
Martí no, comença aquest ja no ho entenc. Ja, però Martí. Miquel Martí. Potser
Martí
estava
Cuenca.
Llegint un poema de Miquel Martí Pol, però era també una típica broma que em feien.
No, jo he esperat... aquesta setmana encara et diré Miquel Cuenca, i la que ve que ja l'audiència veurà que ja tenim més confiança, ja et diré Cuenca directament.
Vale, perfecte.
Així no me la jugo. Doncs, què parlem avui? Què ens portes?
Avui parlem d'una broma molt gran,
que
té a veure amb els Estats Units d'Amèrica, que és un país que diguéssim que les bromes i el surrealisme
sí, Déu-n'hi-do.
van a parts iguals. I, per tant, jo si et dic el primer home a la Lluna, tu et quedes amb els Estats Units d'Amèrica, que van ser els primers que van enviar un home a la Lluna el 1969. Doncs si jo et dic que un dels màxims dissenyadors del coet que va enviar a l'home a la Lluna va formar part de la CSS nazi i també va formar part del sèquit d'Adolf Hitler durant la Segona Guerra Mundial, com et quedes?
Mare de Déu.
Doncs és el que va fer als Estats Units i amb altres científics que també van participar en el disseny d'altres coets i també el coet que va arribar a la Lluna, que era el Saturn V, que van formar part del règim nazi durant la Segona Guerra Mundial i l'efímer règim d'Adolf Hitler.
Mare meva. Bueno, és que deien que hi havia científics molt heavies allà dins posats, no?
Sí, a veure, el règim nazi el que tenia molt bé eren els enginyers i científics que van crear armes molt poderoses i superiors al dels seus enemics durant la Segona Guerra Mundial. El que passa és que per diferents factors, sobretot també estratègics, però de bastiment, per exemple, de combustible, perquè si tu construeixes un tanc però no tens gasolina, poc podràs utilitzar-lo, com a molt de canó estàtic. per això el règim nazi també va voler decidir envair la Unió Soviètica, que teòricament eren aliats, van fer un pacte de no agressió entre Adolf Hitler i Stalin, i al final va decidir envair-la, en part també per aconseguir combustible de la zona del Caucas, que és on està l'Azerbaijan, Armènia i també Geòrgia. Que d'allà es ve també la batalla de Stalingrad, que al final va ser un dels punts d'inflexió de la Segona Guerra Mundial i la derrota del règim nazi. Doncs durant la Segona Guerra Mundial, a la dècada dels 40, alguns científics van començar a dissenyar un coet supersònic i diferent als altres coets a nivell d'abastiment de quilòmetres de poder utilitzar-lo.
Si tu... Això als Estats Units o
a Alemanya? Això a Alemanya, a l'Alemanya nazi, que era el coet B2, que era un coet que, per exemple, tu el podies llançar des d'Alemanya i et podia arribar a Londres. I no era detectat pels radars o les alarmes degut a la seva condició de supersònic. Per tant, era un coet que no era un de Sant Joan, precisament.
Era supersònic, què vol dir? Que va més ràpid?
Que va més ràpid. Va... No sé si és... Crec que sí, superant la velocitat de la llum.
Home,
bueno, no ho sé. Això no t'ho sé dir. Què implica ser el supersònic?
Per no saber-ho, t'has marcat un bon triple,
Sí, un altre triple. Però la condició de supersònic el fa diferent als altres coets en el sentit de que costa més de detectar-lo amb la velocitat amb la velocitat que va. I d'aquests coets, que tinc la dada, es van llançar un total de 1.155 coets durant la Segona Guerra Mundial d'aquest tipus. I, per exemple, això compta el Regne Unit, perdó.
Vale.
1.155 al Regne Unit i més de 1.600 en Veres, que és a Bèlgica. Per tant, es van llançar uns quants d'aquests coets. I el seu dissenyador principal és Werner von Braun, que era una persona que sí és cert que tenia certes reticències amb el règim nazi, però hi va participar igualment, va formar part de la CSS, crec que era obligat també a formar part de la CSS, i tenia certs problemes també amb la Gestapo. Per tant, potser també va ser un dels aspectes pel qual també es va decidir anar-se'n als Estats Units, però bueno, que tampoc és una excusa per no obviar o blanquejar el règim en el qual va participar i va dissenyar armament.
Exacte, bastant armament.
Doncs els Estats Units, al finalitzar la guerra, i abans inclús, quan ja se sabia que el règim nazi estava perdut, va decidir idear una operació per tal de... Certament va dissenyar diferents operacions, però la més important és l'operació Paperclip, que és una operació en la qual es va extreure d'Alemanya més de 700 científics nazis cap als Estats Units d'Amèrica, i, clar, molts d'ells tenien delictes relacionats amb el règim nazi que molts d'ells es van jutjar als judicis de Nuremberg. Què passa? Que als Estats Units no els interessava que tinguessin delictes aquesta gent, i més d'un país en el qual havien estat en guerra i havien vençut amb la consigna d'aturar el feixisme a Europa. Per tant, el que va fer els Estats Units va ser netejar tot el seu historial i que no fossin jutjats. Per tant, un blanquejament total perquè arribessin als Estats Units nets i poguessin treballar amb el país.
Esborrar-ho, ja està.
Sí, molts d'ells es van nacionalitzar americans. Per exemple, el Werner von Braun, el 1955, va aconseguir la nacionalitat estatunidenca.
Mare de Déu, sense història ni res, tot borrat, au.
Sí, bueno, és un alumne que es porta malament, però bueno, jo et deixo fer un treball perquè pugis nota, tot i que me la lis a classe, sí. Bueno, és l'historial dels Estats Units, com també d'altres països, eh? Jo no justifico ni d'una ni d'altra, perquè la Unió Soviètica també va tenir una operació similar, que es deia Operació Soviakin, que també va extreure bastants científics, però no tants com els Estats Units. Molts d'ells al final van retornar a Alemanya. També et dic que els científics alemanys preferien més anar als Estats Units que a la Unió Soviètica. Mm. No per una qüestió econòmica, sinó per una qüestió de que, per exemple, l'Alemanya nazi no va invadir els Estats Units. Va ser el Japó sí que els va atacar, però l'Alemanya no va invadir els Estats Units. Fins a ben establerta la guerra, els Estats Units no havia declarat la guerra a l'Alemanya nazi, solament al Japó. Què passa? Que l'Alemanya nazi sí que va invadir la Unió Soviètica i va destruir moltes ciutats, va provocar moltes morts, i diguéssim que s'entén, o d'alguna manera es pot entendre també com a condició de l'ésser humà de venjança, tot el que va poder arribar a fer la Unió Soviètica a territori alemany durant la contraofensiva que no van fer els estatunidencs. Per tant, els alemanys ja els interessava anar més a l'altra punta del mar que al mig de la Sibèria a picar pedra.
Sí.
Doncs als Estats Units, Werner von Braun i un altre gran sèquit de científics que havien format part del disseny d'aquest coet B2 i d'altres coets també, diguéssim, pioners a l'època, van començar o se'ls van carregar el disseny de diferents coets, i un d'ells era el Saturn V, que més endavant, perquè ells treballaven per la NASA. Ells primer, diguéssim, que els van portar en aquesta operació Paperclip una altra agència, però que depenia del Departament d'Estat dels Estats Units. Per tant, els Estats Units estava darrere d'aquesta operació. Què passa? Que després, al ser nacionalitzats, o part d'ells van formar part de la NASA perquè als Estats Units els interessava tenir els cocos d'aquesta gent treballant allà per ells. I diguéssim que se'ls va encarregar el disseny d'un coet, i un d'ells era el Saturn V, que més endavant, el 1968, serviria per enviar a l'home a la Lluna.
Molt bé, molt bé. Saturn V, eh?
Sí, Saturn V. Saturn V baixa.
I... el... com és...
Werner von Braun.
Ah, molt bé, ho estava dient bé, doncs.
Sí.
Werner von Braun va fer més projectes a la NASA, o sigui, es va quedar o
sí,
només...
Sí, es va quedar, ell es va quedar. I va morir als Estats Units a la dècada dels 70. I va néixer a Alemanya i es va quedar allà, vivint la vida, sense cap delicte, tots prescrits.
I treballant a la NASA. Déu-n'hi-do.
No sé si... ell no va ser director general de la NASA, però sí va ser...
Home, me faltaria ja, ell, també.
No t'extranyi.
Vicepresident.
Però sí que va ser un dirigent molt important, va ser el màxim dirigent del disseny del Saturn V, o sigui, va ser un dels màxims, dirigents i màxims també col·laboradors perquè l'home arribés a la Lluna. No es podria entendre l'arribada de l'home de la Lluna sense aquests científics nazis. Són alemanys, però ells van formar part del règim nazi. Per exemple, clar, delictes prescrits. Werner von Braun, diguéssim que ell no té les mans tacades de sang. Bueno, sí que les té en el sentit que va dissenyar coets que més endavant s'implementarien per matar persones i destruir ciutats, però ell en ningú moment va clicar el botó. Què passa? Que ell, totes les plantes que tenien per la construcció d'aquests coets eren secretes. Una d'elles estava a una zona d'Alemanya que es deia Peenemünde i era una planta que es deia Mittelberg. I en aquesta planta els treballadors no eren assalariats, ni hi havia sindicats, per dir-ho d'una manera. Eren gent de camps de concentració, mà d'obra esclava, que amb unes condicions lamentables, i se sap que Werner von Braun havia estat aquesta planta supervisant-la o anant, per tant, és còmplice de tota aquesta maquinària.
Que no era d'aquests que diuen, no, jo no veia res, jo no sabia.
Clar, o sigui, està bé que, per exemple, la bomba nuclear, la persona que la va crear, pues, diguéssim que té sobre les seves espatlles tot el que ve després. Si has vist la pel·li d'OPGB,
no
l'has vist? Bueno, pues no diré res.
Pendent.
Però és el sentit de tenir sobre les espatlles un pes molt important i Werner von Braun, per bé i per dolent, el té. Què passa? Que els Estats Units s'han ocupat de blanquejar aquesta figura. I que tampoc se sàpiga que va ser, perquè, clar, això, si no ho busques, clar, no te n'assabentes. Perquè fins i tot a la web de la NASA oficial surt la descripció d'aquest home i surt que havia estat al partit nazi a la dècada dels 30 i que va formar part del
res.
Ah, ho posen? Ho posa. Home, només faltaria que no ho posés.
No sé, ho amagues una
mica. Sí, ho posa. Tu busques Werner von Braun, nasa.gov, de govern,
sí?
I et surt la descripció.
El currículum, a vegades, no ho poses tot.
World in the Nazi Party.
Perfecte, tal qual. Mira, va estar a l'Esplai, al Vall de Pandanetes...
Va estar
i
un casal d'estiu a Alemanya entre el 1933 i 1945 de monitor.
Exacte. A part d'aquest cas als Estats Units, hi ha algun així, no cal que ens expliquis tota la història, però algun titular més, en plan, també hi va haver un nazi fent això.
Home, sí que van haver certs nazis que van participar en projectes militars també dels Estats Units. Projectes no te'ls he dit perquè jo he estudiat el de Werner von Braun. És més, jo vaig el trec del batxillerat, el vaig fer sobre això perquè
sí?
El meu professor d'història m'ho va dir. Per això ho recordo tant i m'he anat informant més.
Ah, que xulo.
Sí. També he de dir que el TFG també l'utilitzaré per aquesta secció, que és bastant interessant. També el vaig fer...
S'ha d'aprofitar la feina feta.
Home, també el vaig currar bastant. És ja informació de qualitat pels oients i parcial i del tot verificada.
I escolta'm, has dit abans que uns quants nazis se'n van als Estats Units amb això de la NASA i uns quants també se'n van a la Unió Soviètica, que era la guerra aquesta entre a veure qui arribava abans a la Lluna.
Sí. Clar, això forma part també de la carrera espacial. I, al final, la Guerra Freda no deixa de ser un conflicte, sobretot tecnològic i econòmic. Les guerres venen... no hi ha un enfrontament directe, per això és una Guerra Freda. Les guerres venen per un xoc d'ideologies entre diferents països que potser són tribals, per exemple, a l'Àfrica. A Angola va haver un conflicte civil, però era un conflicte tribal, en el sentit de que no era un conflicte ideològic, era entre unes tribus, que al final tots els conflictes d'Àfrica, la gran majoria han sigut així. La confecció dels països de l'Àfrica està molt mal fet, perquè diguéssim que la delimitació territorial la va fer Occident sense obviar les diferents tribus i ètnies que hi ha al continent africà. I per tant, a Angola, el que hi havia era un conflicte tribal, però cadascú formava part o del bloc capitalista o del bloc comunista per tal de que els hi enviessin ajuda militar. Per tant, uns et deien que lluitaven per la llibertat contra el socialisme i els altres contra l'imperialisme, quan al final era un conflicte tribal. Per tant, sí, la tecnologia forma una part molt important. Al final, quan tu evoluciones tecnològicament, també evoluciones militarment, o sigui, o al revés, millor dit. I la carrera espacial potser és una cosa a part, perquè no és un aspecte militar, sinó que és un aspecte més científic, però és una part molt important de la Guerra Freda, que no es pot entendre la Guerra Freda sense la carrera espacial, on la Unió Soviètica va tenir molt, a nivell de a tall de més triomfs, la Unió Soviètica se'ls emporta. Què passa? Que el més important de tots va ser el dels Estats Units, que és portar un home a trepitjar la Lluna. La Unió Soviètica el que sí que va fer va ser enviar la primera dona a l'espai. El primer home a l'espai també el va enviar. El primer, crec que el primer ésser viu, que va ser la gossa Laika, crec que també va ser la Unió Soviètica, que més tard als Estats Units va enviar un ximpanzé. Però al final, pues, qui s'ho queda en els llibres d'història sempre estarà per bé o per dolent a nivell de diguéssim, prioritzar una cosa, que al final per mi no s'hauria de prioritzar res. Són triomfs científics, tots iguals. El que passa que la ideologia sempre pesa en el món.
Sí, destaca més el Pauet allà posat. I a nivell conspiració, tu creus que hi van arribar de veritat?
Jo crec que sí que van arribar.
Sí, eh?
Vas que a la gent li agrada sempre donar-li un toc misteriós a tot. Com, per exemple, no sé, Michael Jackson es mort? Pues s'ha mort. S'ha mort! Per què has de dir que no s'ha mort? Perquè era famós. Si moro jo, també ho diran. No, s'ha mort.
Ja, va, és divertit buscar.
Bueno, i també el de la mort de Hitler, que seguia viu, que se'l van trobar a Argentina de parranda. Sí.
I l'Elvis Presley, que estava a Alaska, també. Sí.
Deixeu-los descansar en pau, home, que la gent és molt...
Bueno, també s'ha dit que després, o sigui, que pot ser que no s'hi hagi arribat de veritat, perquè després no s'hi ha anat més en tots aquests anys.
Clar, és que també s'ha d'entendre a tot el cost econòmic que suposa enviar un home a la Lluna. I què interès que hi ha a la Lluna, d'interès?
No sé.
Clar, o sigui...
Van veure que res i van dir, vale, deixem-ho estar.
Què interessa més? Anar a Mart. A Mart sí que interessa, sí. Perquè per descobrir si hi ha aigua, per descobrir si pot haver vida, i allà sí que s'han destinat molts milions de dòlars en portar artefactes que al final han acabat descobrint que hi ha aigua. Mm. Que el que dius també pot tenir cert sentit.
Que jo no hi crec, que és només per...
Però pot tenir cert sentit en el sentit de per què no s'han gastat més diners en arribar a la Lluna. Clar, a veure, el pressupost que hi havia anteriorment, ara ningú diu que fos del tot segur enviar un d'aquests coets a la Lluna. Les coses evolucionen cap a bé. Què passa? Que si evolucionen cap a bé també costa més diners. Mm. Potser a un país li interessa més gastar-se els diners en... I més ara, que també hi ha una carrera armamentística de per mig, potser no interessa destinar tants diners a la carrera, a una nova carrera espacial, i més si hi ha bombes nuclears i en aparells hipersònics per poder contrarrestar altres potències mundials.
Déu-n'hi-do, quin tema avui, eh?
Sí, avui hem tocat de tot.
Ens vols avançar què ens explicaràs demà?
No ho avançaré,
no
de moment. Spoilers,
no fas spoilers, eh?
Faré un entresalt cronològic, això sí. Clar, és que hem passat del 300...
És veritat, això sí
hem passat del 300 abans de Crist, que he revisat les dates, avui
300
sí.
Abans de
330,
Crist.
340 abans de Crist va ser quan va començar... I l'imperi d'Alexandre el Gran, si contem la seva etapa com a rei també de Macedònia abans de començar les seves conquestes, és de 24 anys.
24 anys.
Sí, ja vaig dir 10.
Va començar amb quants anys? Amb 14?
Ell va, no, ell va començar amb 20. Bueno, clar... molt jove.
Com a rei de Macedònia?
20
anys.
Potser.
Feina feta. Tu, amb 20 anys ja sóc rei. Au.
Jo amb 20 anys, bueno, fem
aquí
programa...
Aquí estem.
Bueno, però estem fent també una feina...
I tant.
Nosaltres no conquerim països, però conquerim les orelles dels oients.
Conquerim ones radiofòniques. Doncs moltes gràcies, Miquel, per portar-nos aquesta dada curiosa dels nazis a la Lluna.
A tu, Aina.
Ara ja no ho tornaré a veure, igual mai més.
Bueno, però és que és bona veure...
No, sí.
És bé tenir una visió crítica de tot.
Doncs esperem demà amb més història i aprenentatges com aquests. Gràcies.
A tu, Aina.
I fins demà. Adéu.
Adéu.
Tu vas ensenyar-me a saber fer baixar aquest núvol dens que té tant per plorar. Tu ets part d'aquest cel que tothom pot mirar. Una guia per demà, cançons per caminar. Tu m'has trencat la veu, m'has fet emocionar. Tu m'has fet treure tot el que no vaig saber plorar. Dins meu un altaveu no ha deixat de sonar. M'has posat sobre la taula un llapis que es desfà. Tu has fet que la meva foscor serveixi per plantar. M'has ensenyat les eines per poder fer el meu menjar. Tu m'has pujat a un escenari i ja no sé baixar. Tu em fas escriure avui tot el que cantaré demà. Tu m'has fet tatuar-me tot el que m'ha passat. Jo t'he fet moltes preguntes que no has contestat. Jo buscava en tu la meva veritat. M'has arrencat el paper en blanc, m'has fet aixecar el cap. Mira el que passa fora per entendre el que tens dins. M'has donat un mantra per viure els laberints. Si no t'hi vols perdre, no en vulguis sortir. La vida és aprendre a viure en un etern camí. Tu vas ensenyar-me a saber fer baixar. Na 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 na. Aquest núvol tens que té tant per plorar. Na 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 na. Tu ets part d'aquest cel que tothom pot mirar. Na 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 na. Una guia per demà, cançons per caminar. Cançons per caminar. Cançons per caminar.
Cançons que carrego a l'esquena, que es perden en una llibreta. Que seria de mi si no t'hagués trobat, valia la pena l'espera. Ara tinc la vida feta, llàgrimes plenes de cendra. Amago tresors de paper i els guardo per mi en caixes de pedra. Que si la vida se'm trenca, tu pots indicar-me el camí. I tornes a encendre la vela i torna a donar-me el llumí. En plenes de pors i misèria, m'aixeques i em fas tocar terra. En plenes d'amor i de guerra, balles al compàs del meu pit.
Tu ets aquella nana que em fa fer-me de nit. Tu ets la veu de l'àvia que encara ressona en mi. El plom el que vaig néixer, un cant sense fi. Aprendre a viure en un etern camí.
Vilafranca us desitja molt bones festes.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara passa un minut de 11:15. Repassem algunes de les notícies que ampliarem a la una. El Penedès migdia. Salut recomana responsabilitat i prudència amb la població fràgil davant el creixement dels virus respiratoris. Les dades de la darrera actualització setmanal del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions de Catalunya indiquen que es manté la tendència ascendent d'onada epidèmica de la grip i del virus respiratori sincicial, el VRS, i que la incidència de la Covid s'estabilitza amb una baixada d'ingressos relacionats a hospitals. Segons aquestes dades, la distribució de virus mostra que el de la grip és el més freqüent, amb un 22,6% de les mostres, seguit del rinovirus, amb gairebé el 18%, de la Covid, amb prop del 15%, i del virus respiratori sincicial, amb el 13%. En la població pediàtrica, el virus més circulant és el de la grip, en un 42%, i en ascens respecte a la setmana prèvia, seguit del VRS, amb prop del 19%, que continua en descens. Per prevenir la transmissió de les infeccions respiratòries, Salut recomana a la ciutadania les mesures habituals, com rentar-se les mans adequadament i sovint, tapar-se el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús en esternudar o tossir, ventilar sobretot els espais tancats i usar mascareta si es tenen símptomes respiratoris. Vilafranca comença a utilitzar aigua freàtica de pous per netejar les bateries de contenidors. L'Ajuntament de Vilafranca ha facilitat a la Mancomunitat Penedès-Garraf l'accés a pous municipals amb aigua freàtica no potable perquè faci la neteja de contenidors interior i exterior. Aquesta tasca de neteja es porta a terme de forma periòdica durant tot l'any, però es va veure afectada pel decret de sequera en el qual es troba Vilafranca des del passat mes de març. Les restriccions d'aigua d'aquest decret per als usos urbans van obligar a deixar de fer la neteja dels contenidors, ja que el servei que està mancomunat amb la Mancomunitat Penedès i Garraf utilitzava aigua de xarxa. Pel que fa a la neteja dels contenidors, n'hi ha de diferents tipus. Aquesta neteja evita l'aparició de problemes de salubritat derivats de l'estat dels contenidors i possibles molèsties per les males olors cap als comerços i habitatges i equipaments propers als punts de les bateries, alhora que s'estalvia aigua de boca en un moment d'extrema sequera. El 59% dels infants de 6 anys del Penedès han adquirit un llibre en el marc de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la consellera d'Educació, Anna Simó, presentaven fa uns dies les dades de la 8a edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre. Són les més positives des que es va desenvolupar per primer cop l'any 2016. Per al conjunt de Catalunya, aquest 2023 hi han participat 42.956 infants de 6 anys, enfront dels 39.597 de la passada edició, del total de 72.480 censats. Xifra que representa que un 59,27% dels nens i nenes d'aquesta edat han bescanviat el seu targetó. Al Penedès enguany han participat 2.843 infants de 6 anys, d'un cens de 4.820, la qual cosa representa que el 59% dels nens i les nenes d'aquesta edat han bescanviat el seu targetó. Per comarques, la participació més alta ha estat a l'Alt Penedès, amb un 68,9%, i la més baixa al Baix Penedès, amb un 50,6%. I el Patge Raimon està recollint cartes als barris vilafranquins. El Patge Raimon porta des del dia de Sant Esteve recollint les cartes dels nens i nenes de Vilafranca. Ja ha passat pels barris del Molí d'en Rovira i del Poble Nou. I aquests dies visitarà les Clotes, l'Espirall, el Centre Sant Julià, la Barceloneta Sant Magí i la Girada. Hi ha molts nens i nenes que ja han lliurat les seves cartes al Patge. El Patge va visitar i a la tarda l'Associació Veïnal del Poble Nou. Allà el president de l'entitat explicava que estaven molt contents de rebre aquesta visita tan especial i que la rebuda ha estat molt bona. Tanmateix, els nens i nenes que van portar les seves cartes al barri del Poble Nou van poder-se pintar la cara i també berenar.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Dia, i ja ho sabeu que tenim en Jaume Miquel, que ens porta recomanacions de sèries, pel·lícules i una mica de xerrameca aquí per estar parlant una bona estona i per posar-nos al dia aquestes festes de Nadal de tots els continguts audiovisuals que hi ha a les plataformes i als cinemes i que no ens podem perdre. Bon dia, Jaume, com estàs?
Hola, molt bé, avui millor.
Avui millor, eh? Avui ja no hi ha nervis.
M'he relaxat.
Ja vas veure que era chill, això.
Sí, relaxadet.
Super, doncs avui què ens portes? De què parlarem?
Avui, com que és el segon programa, programa número 2, porto segones parts de pel·lícules.
Ah, molt bé, ben jugat aquí.
Llavors, demà no portaré trilogies, tranquil·la. però això, tornen dos pel·lícules. Una és de fa 20 anys, que és Gladiator.
Oh, sí que ha costat, doncs, tornar 20 anys.
Van intentar-ho moltes vegades i no havia sigut possible fins ara. Que van començar, crec, a principis d'aquest any la producció, de fet. És Gladiator 2 i, bueno, segueix... Diguéssim que es moren els dos protagonistes. O sigui, el protagonista i l'antagonista, la primera pel·lícula. Uh-huh. Llavors, l'antagonista té un nebot que és molt fan del protagonista.
Vale.
Llavors, segueix les aventures del nebot i vol saber, bueno, pues, com és la seva vida i, bueno, crec que es posa com a, fins i tot, a gladiador, no sé si gladiador o soldat, almenys. I, bueno... Res, això.
És a dir, que els personatges antics no surten.
En principi no surten. És que hi ha molt poca informació d'aquesta pel·lícula, realment. No hi ha ni tràiler. I...
No sabem quan surt ni res.
No sabem quan surt. No, és una incògnita, de moment. Però sí que surt el 2024. Però, bueno, amb tot això de les vagues dels directors, bueno, els directors, dels guionistes i tot, a saber quan surt, perquè ara s'ha retrasat tot. Tot. I, bueno, la primera pel·lícula va guanyar 5 Oscars de 12 nominacions, entre elles el millor actor i la millor pel·lícula, vull dir, top.
Sí.
I jo me la vaig veure, em recordo, de petit, em va traumatitzar. Em va agradar molt, perquè m'agraden aquests tipus de pel·lícules, però em va traumatitzar, perquè crec que feia 5è, i clar, que me'n tenia jo. 10? 10 anys?
Sí.
I me la van posar a l'aula d'informàtica, me'n recordo, i... sortien la seva dona i els seus fills penjats.
Ja. Yeah.
És que aquesta escena era realment traumatitzada. I la sang, tanta sang, que si el pols amunt, avall, aquell de morir... Bueno.
Sí, potser era massa d'hora per posar-la al col·le. Jo crec que també la vaig veure
molt sagnant.
Però més a la ISO, em sembla. Jo crec que era més gran.
Cultura audiovisual.
Sí, alguna cosa així.
Doncs sí. I pues, a mi em va traumatitzar una miqueta. Però bueno. El director, que és Ridley Scott, té 83 anys. Vull dir... És d'aquests típics actors que no jubila mai, directors que no jubila.
I encara ha fet aquesta,
No està dirigint directament, però està posat en tot darrere la pel·lícula. Vull dir, segueix al pi del canyón.
M'imagino el director d'ara, tens, amb la mirada del senyor aquest.
De fa 20 anys.
Sí.
Que també era bastant gran, tenia 63 anys, vull dir...
Ah, clar.
Vull dir, no... Tal. I llavors, bueno, això. Què més? Llavors torna una pel·lícula que va sortir el 2021, que és Dune, per alguns. Dune.
Dune?
O Dune.
En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre.
Tu padre no creía en la venganza.
Nosotros creemos en los Fremen.
Dejadme luchar a vuestro lado.
¡Recargad!
Rahashi, Fadil Zir,
Dice que...
Lo he entendido. Gracias.
No voy a luchar por él. Voy a luchar por mi pueblo.
Joven cachorrillo.
¿Crees en Paul?
Veo cosas.
El profeta no veo que tiene de malo. ¡Úsalo!
Todas mis visiones conducen al horror.
Porque pierdes el control.
Porque lo gano. Jani, tú crees en mí.
Paul Atreides sigue vivo.
Encárgate de ese profeta. Muéstrame quién eres. Tu padre era un hombre débil. Mira quién ha regresado de entre los muertos.
Haré lo que sea necesario.
Les hemos dado esperanza.
¡Eso no es esperanza! ¡Jani!
Te querré mientras respire.
¡Gracias a la profecía! ¡Nos esclavizan!
No es una profecía, es una historia.
Me da igual lo que tú creas, yo sí creo.
¡Soy Paul Muad'Dib Atreides! ¡Duque de Arrakis! ¡Ya de aquí a Chadá!
¿Quién puede destruir algo es quien realmente lo controla?
Està protagonitzat pel Timothée Chalamet.
Crec
que es pronuncia així.
Sí, no sé.
Que ha fet la pel·lícula de Wonka ara.
Sí.
Llavors jo no l'he vist aquesta pel·lícula encara de Wonka.
No para aquest noi, eh?
No para. Va fer Call Me By Your Name.
Sí.
Aquesta pel·lícula em va agradar molt a mi. Llavors la Zendaya, que és una icònica de Hollywood ja. La Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, no sé si saps qui és.
No.
Aquest és un actor, actuat a Marvel també. Mm. I Jason Momoa.
Tampoc.
A l'Aquaman.
Vale.
És bàsicament l'Aquaman.
Vale.
Sí. I ara, justament la setmana passada, va sortir la pel·lícula d'Aquaman a cinemes 2. La 2, veus? També.
Ah, mira.
Tot està interconnectat.
No sóc molt de Marvel, jo, eh?
Això és DC.
Bueno, imagina't.
Les superherois i superheroïnes, vols dir. Jo sóc molt fan d'això, eh?
Sí.
Sóc hiperfan, sóc friki.
M'hi he de posar. Segur que si me les miro m'agraden, eh? Però no em criden.
Jo sóc fricazo d'això, però molt. No ho semblo, oi?
No.
I bueno, ja està, doncs torna aquesta pel·lícula que... El 15 de març del 2024, el meu aniversari, dia que faig 21 anys,
jo. Ai! 21 sí. Anys, el Jaume, eh? No ho hem comentat, això.
Sóc el col·laborador més jove, o no?
Crec que sí. Sí.
Quina il·lusió.
Bueno, aviam, com a seccionista, sí, després hi ha unes noies que ens fan uns contes,
vale.
Que són, tenen 17,
sóc el seccionista
18.
Més jove.
El seccionista més jove, sí.
Molt bé. I, bueno, és una pel·lícula bastant estranya d'explicar. És que no sabria com dir-t'ho, perquè
jo no l'he vist.
Són, mira, tinc aquí el sinopsis, vols te la llegeixo?
Vale.
Vale. Dune, la U, acaba quan el Paul, que és el Timothée Chalamet, s'uneix oficialment als Fremen, que és una, com una tribu d'allà, i planeja portar la pel·lícula a Arrakis. Arrakis és el poble. La pel·lícula s'acaba quan el Paul i la seva mare, Lady Jessica, viatgen amb els Fremen a la seva ciutat natal. Llavors, dins d'aquesta varietat de noms i llocs estranys, en resum, la primera pel·lícula va del Paul quan s'uneix als Fremen mentre busca la venjança contra els conspiradors que van destruir la seva família, perquè el seu pare ha mort a la primera cap pel·lícula.
Vale.
Perquè hi ha com una rebel·lió, hi ha com sectors així que són dolents, i bueno, s'acaben carregant el seu pare. Llavors és com que s'uneix amb el que està predestinat ser, que és com el venjador, no? Uh-huh. Diguéssim, de tot aquest grup, i és com el rebel principal de tot. I llavors, bueno, pues va buscar la venjança.
Vale, i aquesta es pot veure a alguna plataforma?
Juraria que Disney Plus.
Vale, ja la buscaré.
Sí, si no Disney, Amazon. Però Netflix segur que no.
Me l'apunto, perquè aquesta no l'he vist.
Dura... És llargueta, eh?
Saps quina vaig veure l'altre dia que estava a HBO?
Quina? Barbie. Que no puc veure HBO, jo, recordem.
És veritat. Barbie.
Barbie. Doncs pues Barbie l'he vist jo en cinemes. Aquí a Vilafranca, més.
La vaig veure al cine, però la vaig veure allà a HBO i dic, l'he de tornar a veure. És que...
Sí, a mi m'agrada molt. Hi ha el 50% de gent que li ha agradat i el 50% de gent que no li ha agradat, eh?
A mi m'agrada moltíssim.
A mi m'agrada molt. A veure, jo vaig anar-la a veure amb una amiga i... O sigui, la vam entendre. Saps, l'únic que ja potser... O sigui, hi havia una nena al costat que tenia, que sé, 9 anys.
Clar, no.
No pots entendre, no saben què és la menstruació, no saben ni què és la cel·lulitis, saps? I és com, bueno, que està bé...
Era per gent...
Sí, gent que té consciència, sí, de tot el que engloba aquesta pel·lícula.
Sí, i totes les ironies, tot això.
Exacte. Vull dir, deien alguna cosa, és com, tu potser te'n reies, però és que la nena diu, de què estan parlant?
Sí, la nena veia les cases roses i devia dir, mira que xulo.
Veia els vestidets, el cabell bé, saps? La Barbie, el que és la Barbie. Sí. I bé, a mi m'agrada molt la pel·lícula Barbie, també. I bueno, això ja està. Llavors, bueno, aporto una recomanació, que una sèrie que a mi m'ha encantat.
Vale.
Que és, no sé si has vist La Messias.
No.
Vale.
No l'he vist, perquè no tinc Movistar.
Ostres, doncs sí. I és molt, molt bona. Ah, he vist d'una Movistar, ara que dius. Sí. Igual que Mario. Mario també l'he vist a Movistar.
Ara m'hauria de fer. Mira que les tinc totes, eh? I Movistar no.
Movistar no.
A 3Player la tinc només quan fan Drag Race.
Sí. Ah, ja. M'encanta Drag Race. Bueno, ara t'explicaré el que faig, però primer parlem d'això del...
Sí, sí, centrem-nos.
De la Messias.
Vale.
Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando.
Cantan canciones como medio religiosas.
Ah,
no,
sí,
son...
Ricardo, ya. Flipa.
He visto los vídeos.
Al parecer lo ha visto toda España.
¿Sabes algo de mi madre?
Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imaginé que sería de esta clase. Y viral. ¿Qué quieres, Enrique?
Quiero ir a buscarlas y sacarlas de ahí yo mismo.
¿Cuántos años llevan sus hijas sin salir de casa?
Tengo miedo. Pero está el demonio.
Tú no eres santa.
¡Por favor, acelérate! ¡Estamos pecando!
¡Canta! ¡Canta!
¡Mamá!
¿Qué quieres?
Todo en esta vida lo hago por vosotros. Todo.
Y algún día todos hablarán de nosotros.
¿Es tu mundo mejor? ¿O te pasas cada noche intentando con todas tus fuerzas recordar la cara de tu madre?
Què passa? Saps què és, no?
Sí.
Els Javis?
Els Javis.
Són
és que tot el que fan
increïbles.
Els Javis...
Increïble. És increïble. Tu saps si són les Flors Marí?
Uh-huh.
Vale, doncs, bueno, no sé si s'han basat exactament, sí que s'han inspirat una miqueta en la seva història. Són unes noies altament cristianes, senten devoció per Déu, és veritat, i li canten cançons. Vull dir, canten cançons a Déu i ja està. Llavors, els Javis, com que s'han basat en aquesta història, i han creat una història tota darrere i amb trames, i pues, això es tracta aquesta sèrie d'unes germanes que estan allà, que no surten, estan al mig del bosc, en una casa estan totalment incomunicades amb l'exterior, i es veu que la seva mare parla amb Déu. Vull dir, és com la predicadora de Déu, bueno. ¿Vale? I bueno, això. Llavors sa mare, clar, posem que era una mica lleugereta, la seva mare, ¿vale? Al principi, quan era jove, És així com ho pinten, ¿vale? Per no dir-ho, però no ser tal qual explícit.
Per tenir tantes filles...
O sigui, no, al principi només té dos fills, un noi i una noia. Llavors, clar, com que es desatén, es despreocupa, busca feines, es deixa amb la veïna... són fills que no. Uh-huh. Vull dir, aquests que molesten, ¿vale? I ells, clar, ells això ho veuen i se senten malament i tot. Llavors, clar, aquesta dona, la protagonista, coneix un home supercristià que li dona una Bíblia. Llavors es comença a il·luminar i és a l'única cosa que es pot aferrar, que per no perdre's, que és a Déu. Llavors, clar, es torna però hiperloca, però heavy, però superboja. I clar, llavors es pensa que pot parlar amb Déu, té cinc filles més, llavors no totes són set allà dins la casa, a una masia totes tancades, que plou, cauen goteres, bueno, és allò, sembla una cova. Però va encantar la sèrie i cada vegada, cada capítol va a millor. És increïble. Jo la recomano moltíssim, La Messias.
A subscriure's a Movistar.
Sí, subscriviu-vos.
Quants capítols són?
7 o 8.
7 o 8.
Sí, de 40 minutets.
I s'acaba? O sigui, és una temporada o fa pinta que n'hi haurà més?
No. S'acaba.
Vale.
Sí. S'acaba, vull dir, a veure, Gladiator 1 també s'acaba. I 20 anys després torna, saps? Però, jo què sé, que això, que... És un final tancat.
Vale.
Pinta final tancat. I després, això de les segones pel·lícules, tu sabies que hi havia La Sirenita 2, La Cenicienta 2,
sí.
Blancaneus 2...
Perquè sóc molt friqui.
Joder,
Blancaneus 2...
Perdó.
Blancaneus 2 crec que no l'he vist.
Ostres, pues, totes hi ha Mulan 2, Pocahontas 2...
Sí.
Pues molt fort tot això. Vull dir, no sabia. Sí. Rei León 2?
També. Ostres, i 3.
Vist? I 3, és veritat, 3 sí. També.
I La Sirenita crec que també en té 3...
Ostres, m'estàs deixant...
Sí, em sembla que La Sirenita 3. O sigui, segur. El Rei León també, i no sé què més. No sé si n'hi ha alguna
clar,
més.
També hi ha Frozen 2, aquesta sí que l'he vist jo.
Sí, Frozen,
Frozen 2. Està molt bé, Frozen 2.
Sí.
A mi m'ha agradat molt.
Sí, jo després de Frozen 1 pensava que no arribaria al nivell, i sí que hi arriba i molt bé.
L'ha igualat molt bé.
Sí, sí, sí. Sí.
Exacte.
De
què parlàvem? De Drag Race havíem parlat
abans.
Drag
Race, és veritat.
Vale, jo tinc a 3 Player Premium i me la instal·lo un mes només. I és quan queden 4 capítols per acabar Drag Race.
Vale.
Què em passa? Em faig maraton dels 8 capítols, dels 8 programes, intento no mirar molt de Twitter perquè no hi hagi molt d'espoiler i tot, i llavors em miro els altres 4 últims capítols, que són 2 expulsions, un reencuentro i la final. Llavors, home, tot aquest mes és quan em miro totes les sèries Vestides de Azul ha sortit ara,
sí.
Que és una sèrie dels Javis també top, que és com la continuació de Veneno, que és una sèrie molt maca.
Boníssima.
Molt maca. I entre altres sèries de 3Player Premium, que són molt bones les de 3Player.
M'he de posar al dia amb 3Player. Però és això, aquesta la
faig una vegada al mes.
La vaig pagant de tant en tant.
Exacte.
I ja està. I la de la Bàrbara Rey, Cristo Rey.
Cristo i Rey, que ara surt a Netflix.
Ara està a Netflix. Aquesta no l'havia vist i ara l'estic
mirant. I també ara està en obert a Antena 3, també.
Sí.
Ja l'han penjat. Ja
sí,
està,
sí.
Crec que vam fer l'últim capítol.
Boníssima, també.
Molt bona. I és que m'agrada molt la Bàrbara Rey, a mi.
A mi també.
I també m'agrada molt l'actriu, la com es diu?
La... Belencuesta.
És que és molt bona actriu.
De Paquita actriu. Salas, també.
Sí, oi.
Doncs saps que l'altre dia...
Fashion Victim.
Sí. L'altre dia van dir els Javis en una entrevista que hi hauria spin-off.
De la Noemí Arguelles.
Sí.
Tant de bo. Però la Noemí Arguelles va anar a un programa del Marc Giró, no sé com es diu, Late Show o alguna cosa així, i va dir que no li havien dit res, encara. O sigui, és com que han durat el titular i ha quedat aquí l'aire.
Ja, bueno, és que ells també ho van dir, que era una idea que encara no s'havia materialitzat, però que un dia es faria, estem aquí esperant.
Jo crec que deuen tenir tants projectes a fer,
que...
entre que són jurat a Masked Singer,
és veritat,
a Drag Race, i estan posats en tot això, és com, bueno, no els hi dona la vida.
Sí. No, era una de calés que deuen estar fent.
Sí. Però bueno, que Paquita Salas, la primera temporada, els hi va sortir hiperbarata.
Sí. Vull dir,
hiperbarata, o sigui, vull dir, no van cobrar res, crec, de fet, pràcticament, i... era tot posat ells els diners. Vull dir, eren els seus propis productors.
Ja, yeah, és que era tot molt...
Llavors crec que ho van vendre com a Netflix i... Netflix, sí, supercasero. Sí. Però Paquita Salas és una obra d'art,
Sí.
La primera, la segona i la tercera temporada... La tercera és brutal, boníssima. És brutal.
I La Llamada?
La Llamada és molt bona. Javis. Mira, la vaig veure amb la meva mare, La Llamada. No li va agradar gens a ma mare. És com, bueno... Són gustos, no? Al final també, però bueno...
Però has de pillar... Jo crec que amb aquestes coses has de pillar sempre la ironia.
La ironia i el sentit dels Javis.
Sí.
Vull dir, ho fan tot amb el seu, la seva forma de fer.
Sí.
I... Perquè a mi m'agrada molt la forma de fer dels Javis, llavors és com que m'agrada molt tot. Sí. Tot el que fan, tot el que toquen és or per mi.
Molt fans dels Javis aquí, en aquesta casa. Doncs Jaume, tenim totes les recomanacions fetes,
sí,
oi?
Sí, volia recomanar també una pel·lícula clàssica de... Vaig ràpid, de vale. Nadal, que és Polar Express.
Buena, hace muchos años, me estaba sin hacer ruido en la cama. Evitaba hasta el roce de las sábanas. Respiraba despacio y en silencio. Escuchaba, esperando oír un ruido que temía no llegar a escuchar. Los cascabeles del trineo de Papá Noel.
¡Al Polo Norte, por supuesto! ¡Este es el Polar Express! ¡Viajeros al
Saps que no l'he vist?
No l'has vist? Saps que he vist una vegada només o dos perquè em cansava molt i m'avorria?
Però ens la recomanes, eh?
Us la recomano. Sí, us la recomano perquè vista més tard m'ha agradat més de quan era petit. De petit també em traumatitzava molt.
Ja, és que jo la vaig intentar veure de petita i no...
No la pillava.
No, sí, no entenia res.
Què és això? Està volant per aquí?
Sí.
Un arbre gegant, un pren... Bueno, no sé, una cosa rara. Però per veure i distreure està molt bé.
Vale, doncs la recuperaré ara així, que ja tinc més consciència. Fem un repàs de les sí. Recomanacions.
Doncs vinga, torna Gladiator 2. Uh-huh. No tenim data d'estrena, aquest. Ja sortirà. Després torna Dune 2, aquest sí, el 15 de març de 2024. I, bueno, La Messias. La Messias, que és la nova sèrie dels Javis, de Movistar Plus, que és molt, molt, molt bona i la recomano moltíssim a tothom.
Perfecte, Jaume, doncs moltes gràcies per totes les recomanacions i les extres que hem anat
sí,
fent, perquè aquí anem traient de tot.
Disney 2 en general.
Sí. Segones parts, que en aquest cas esperem que sí que siguin bones.
Sí.
I demà, últimes recomanacions de l'any.
Demà? És veritat, és veritat, que fort.
Ah, han d'estar a l'alçada, eh? Últimes... Sí. Seran les últimes coses que mirem a l'any.
Vale.
Les tens pensades?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Doncs ens tornem a veure demà, Jaume.
Doncs
moltes
demà.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.